proposar sotmetre a avaluació les polítiques que la ciutat adreça als infància, als infants, i vàrem passar una auditoria exhaustiva, molt sistemàtica i que incloïa molts indicadors. I arrel d'aquesta auditoria vàrem rebre el reconeixement com a ciutat de la mida de la infància i, per tant, aquest reconeixement no és altra cosa que veure com es garanteix el compliment dels drets dels infants a la nostra ciutat. De l'avaluació positiva que feia la UNICEF, en sortien també unes recomanacions i la principal recomanació era l'ordenació dels serveis a la infància i focalitzar aquestes accions i aquests serveis a través d'un pla local d'infància. Per tant, avui és el que portem a aprovació després d'una feina doncs, que, com tot pla, té una estructura clàssica, que és la diagnosi d'una situació de partida, la identificació dels reptes i l'elaboració d'un pla d'acció. Hauran vist que de les línies d'acció una gran majoria es concreten en actuacions, d'altres són de caire molt intern, sobretot centrades en la feina que hauran de fer els tècnics municipals i basades en definir paràmetres d'acció, treball transversal i reflexionar sobre alguns aspectes com poden ser les necessitats bàsiques dels infants i coses molt genèriques que s'han d'acabar concretant. Per tant, aquest procés de definició i de reflexió vol dir que aquest pla és un pla viu i dinàmic i que s'anirà també dibuixant. La metodologia d'aquest pla doncs, ha comptat amb la implicació de l'organització municipal, amb tècnics, amb grups de l'oposició, del govern, amb agents socials, amb famílies, els propis infants i els adolescents. I dic famílies perquè la família és un aspecte clau en el desenvolupament de l'infant i així ho estableix l'ONU i els drets de l'infant. Per això moltes de les propostes s'han canalitzat a través de les AMPAs de la ciutat, que és les que tenim més representatives de les famílies, i en la línia de les esmenes que presentava el Partit Popular desenvoluparem més aquesta línia en els aspectes acordats. S'han fet 16 sessions de treball i entrevistes en profunditat i la diagnosi doncs, ens ha donat una foto de tots els serveis que tenim a disposició dels infants, de com la ciutat garanteix els seus drets, però sobretot quins reptes molt específics tenim per afrontar de manera prioritària els propers dos cursos. El pla compleix les premisses i continguts de la UNICEF, estableix 14 línies de treball, 14 reptes i una setantena d'accions a desenvolupar. Han participat les àrees municipals d'educació, cultura, joventut, serveis socials, participació, esports, mobilitat, comunicació i l'oficina de voluntariat. Té un impacte en el pressupost municipal d'acord amb els objectius estratègics vinculat al pacte d'uns 13 milions i mig, però sí que volem destacar, perquè és difícil afinar amb quina part d'aquests objectius estratègics van directament a la infància, sí que volem dir que entre l'any 14 i 15, que és el primer curs que tindrà de durada el pla, s'han destinat dins del Patronat Municipal d'Educació 138.000 euros per donar resposta doncs, a aquelles noves accions que s'hagin de dur a terme dins del pla. I ja per concloure la presentació voldria fer un especial agraïment als regidors dels grups municipals del Consistori per les seves valoracions a la diagnosi i per l'aportació en la fase de propostes doncs, perquè pel valor afegit que suposen. També agrair a l'equip tècnic, aquest és un pla eminentment tècnic, s'ha liderat des de l'equip dels tècnics d'educació, la Rosa Pitar, l'Eulàlia Formiguera, la Mercè Fornos i l'Ester Atxe, però també ha comptat amb tots els tècnics municipals dels àmbits que he dit abans. Agrair als agents socials, famílies i infants que han participat, en especial el Consell d'Infants i el Consell 13-16, perquè sense ells doncs, hagués estat molt difícil tant fer la diagnosi com el dibuix de les accions i dels reptes que calia abordar en aquest primer pla local d'infància. Moltes gràcies.
Gràcies. Grups que fan ús de la paraula. Senyor Bruno. 1 de Salvador.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, muy brevemente, también felicitar también a los técnicos de la casa, por la señora Salat, por todo el trabajo que ha realizado en relación al plan. Creo que ha sido correcta la metodología utilizada. También la estrategia conjunta de actuación, creo que también ha sido positiva. Quiero también agradecer que haya sido aceptada mi propuesta de eliminar aquella clasificación doctrinal y más que opinable, que además también, en cierto modo, pues controvertida. Creo que mejora el plan sin ella. Agradecer las explicaciones que recibí por el tema del presupuesto y poner también en valor la importancia que da el plan a la prevención por el mal uso de las tecnologías de información y comunicación. Creo que es un tema fundamental. El Grupo Popular en su momento ya presentó una moción que tuve el honor yo de defender hace un par de años al respecto, y creo que es muy importante ser muy beligerante en todo este tema, porque es un tema pues muy grave, ¿no? En cuanto a los aspectos de la ordenanza de convivencia ciudadana que hace mención el plan, creo que habrá que flexibilizar algunas prohibiciones quizá demasiado rigoristas y que carecen de sentido para que pues la infancia pueda, los niños puedan jugar sin problemas con los mínimos prohibiciones en la calle. Y también poner sobre la mesa también que no veo una solución viable al tema de la implicación de los niños y escuelas en todo lo que son los organismos de participación, consejo de niños y tal. Y eso es todo, ¿eh? Y, como no, pues anunciar el voto positivo. Gracias.
Gracias. Senyor Pros, té la paraula.
Gràcies. Abans de res, dic que el pla parteix d'una premissa que ja de per si crec que és interessant, que és plantejar, ho ha comentat l'Ester, i en les sessions de treball que hem fet, se'ns ha dit que estem parlant d'un pla que està en constant estudi, en constant evolució, perquè és evident que estem parlant d'una franja d'edat que les seves necessitats segurament no sempre són fixes, i per tant és lògic que el pla sí tingui aquestes característiques. És cert que estem parlant d'un pla força complet i que segurament era necessari, però estudiant-lo prou a fons, sí que fa la sensació, i votarem a favor, i cap problema, però sí que fa la sensació que és un pla que neix més del condicionament aquest que ens sembla que ens hagi posat UNICEF a l'hora d'obtenir determinats premis o determinats reconeixements, que no del fet de creure realment que a Sant Cugat li cal un pla d'infància d'aquestes característiques. Això ho hem constatat segurament en la falta de valentia i de profunditat a l'hora de tractar diferents aspectes, sobretot dels que fan davant de la franja d'edat dels 12 als 16 anys, que segurament on hem detectat més alguna mancança. Per altra banda, entonant el mea culpa, perquè tampoc hem fet les aportacions que crec que hauríem d'haver fet. Per tant, en aquest sentit, també posar-ho en relleu. En tot cas, deixant clar això, que crec que segurament hem vingut condicionats una mica per la pressió aquesta, si es vol, que se'ns ha posat des de UNICEF, nosaltres, benvingut sigui el pla, que benvingut sigui tot el que d'ell se'n deriva, i evidentment oberts a seguir fent propostes i a veure com evoluciona, i votarem a favor.
Gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, evidentment és difícil de votar en contra, donat això que ja s'ha dit abans i s'ha repetit, que és un pla que s'ha fet sota la pressió, però sí sota la recomanació de la pròpia UNICEF. Cal dir que alguns dels seus eixos i la seva estructura és similar fins a cert punt al pla de joventut que vam aprovar no fa gaire, i fins i tot creiem que hi ha algunes accions que se superposen, perquè a més també estem parlant d'unes edats que també en si mateixes se superposen. Nosaltres no hem sigut, més enllà d'algunes consideracions que ja vam fer en la trobada, no hem sigut capaços de trobar-li mancances importants. Sí que, per exemple, ens han sobtat algunes coses, i per exemple que en una ciutat que diem que és amiga de la infància s'hagi de definir què es consideren necessitats bàsiques dels infants per la seva cobertura. O, per exemple, en un altre punt que es diu aclarir els criteris d'allò que és voluntariat o no. I una altra dada que ja ens va cridar l'atenció en el Pla de Joventut és que no tinguem dades objectives de què passa amb l'esport femení. Creiem que això és una mica estrany. Dit això, hi ha algunes petites consideracions que voldríem fer i són que creiem que no es fa prou èmfasi en com cal estructurar el lleure i l'oci dels adolescents. Nosaltres creiem també que caldria millorar la campanya sobre mobilitat i no podem considerar que la ciutat en aquests moments estigui pacificada. I es constata també la dificultat, que no és només d'aquest pla, sinó de molts altres, malauradament, de la participació dels adolescents i de la falta de coneixement que tenen aquests propis adolescents de tots els serveis i òrgans participatius que té el propi Ajuntament. I, per tant, nosaltres creiem que caldria una repensada general de com fer arribar això en aquests nois i noies. I respecte al pressupost, que nosaltres ho vam fer constar, en aquests moments l'Esther ja ha dit quin era el pressupost estimat, per tant, en principi, aquesta part queda coberta. Gràcies.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí. Em sembla que és la primera vegada que ho dic aquesta nit i posarem una mica d'aigua al vi. Dic que nosaltres d'entrada ja volíem ser crítics constructius i volíem treballar-lo. En el passat ple hi va haver una intervenció a pregunta del senyor Salvador sobre el PLIA, sobre el Pla Local de Joventut, i va dir que es treballaria en temps, etcètera, etcètera. Hem tingut 15 dies per preparar aquest pla. Com vostès sabran, els nostres grups municipals es nodreixen d'aportacions dels nostres partits, i mobilitzar gent altruista en 15 dies per treballar un pla de local de la infància i l'adolescència doncs és força complicat i, per tant, ens hem quedat curts. Jo no entonaria la meva culpa, sinó que senzillament les coses es poden fer d'una altra manera, com hi ha hagut plans locals en aquesta casa que s'han fet de manera més tranquil·la i més feta. Sembla fet tot a correcuita. En tot cas, agrair l'equip col·laborador del meu partit, de la Joventut Socialista i del grup municipal per haver pogut presentar aquestes propostes que hem presentat avui mateix, amb un total de 65 propostes i inclús introduint algun eix que per nosaltres també era important. El pla, evidentment, ho ha dit el Guim i ho ha dit la Roser, el pla sembla enfocat única i exclusivament a poder tenir la certificació d'UNICEF com a amiga de la infància i dels drets dels infants. I sembla tenir també una altra preocupació, és de com el podem difondre i de com el podem comunicar davant de la ciutadania. Partim d'una diagnosi que nosaltres hem estat crítics i que no creiem excessivament encertades, i falten molts elements. Quan es parlen dels equipaments dels quals es podien gaudir, hi ha parts que hi falten cistella, hi ha camps de futbol que són de futbol set i de sorra i es diuen que són camps de futbol sala, hi ha llocs que no s'esmenten, com per exemple a l'esquate de les Planes o l'esquate de la Pollancreda, les pistes esportives de Can Llobet que estan obertes al costat del parc infantil, etcètera, etcètera, són una mostra, un exemple doncs, que no s'ha fet una diagnosi correcta només amb els equipaments que gaudeixen els infants, i ja no amb els parcs, no? Creiem que amb la diagnosi dels espais s'hagués pogut comptar amb una de les mocions que es va presentar, que era l'aprofitament de les pistes esportives dels equipaments escolars, o senzillament amb el pla d'equipaments. Una població com la nostra, per exemple, per donar un altre exemple, en què és mediterrània i en què l'Ajuntament fa un esforç amb tots els temes de l'educació dins de la piscina i de fer aprendre a nedar, ni un esment, no en diu absolutament res. No s'esmenta tampoc, aspectes relacionats amb la tecnologia o, en tot cas, una corrent que hi ha ara, avui dia, que es diu que els nanos ja són nadius digitals i que, per tant, necessita un tipus d'aprenentatge diferenciat en aquests aspectes en el tractament de les noves tecnologies. Avui mateix la Generalitat recomanava als centres que donessin algun tipus de directiva per tal d'utilitzar el telèfon mòbil a les aules en funció de l'aprenentatge. Per tant, un pas endavant. Hi ha mancances precisament en matèria de recursos de noves tecnologies en els nostres equipaments públics d'educació, etcètera, etcètera. L'estudi també fa un oblit específic d'aquells infants que tenen unes necessitats especials educatives, persones que tenen una discapacitat o una mobilitat reduïda, persones i famílies que per la seva vulnerabilitat haurien de tenir un plus de descàrrega social i que el PLIA no l'afavoreix. Un dels altres aspectes que ens ha deixat una mica perplexos és el tractament que reben els centres educatius equiparant els centres públics amb els centres privats. Això no pot ser, no pot ser. Hi ha d'haver una diferenciació i el nostre govern ha de tractar els centres públics de la nostra ciutat de manera diferenciada dels equipaments educatius privats. El nostre grup també creu que cal destacar els esforços per millorar, que es fan esforços en el PLIA per millorar la imatge corporativa de l'Ajuntament, res a veure amb els drets dels infants. Si parlem pel que respecta als drets dels aprenentatges artístics i musicals, tothom sap que aquesta és una fase, precisament la fase de l'educació, on és important per desenvolupar. Tampoc en parla res en el PLIA, en aquest sentit no ho desenvolupa, ho esmenta. En aquest sentit, hi ha certes mancances, sobretot amb el que és el que serien els recursos que estiguin a l'abast de tothom d'allò que no és l'educació arreglada, com poguessin ser els bucs d'assaig, els llocs per a la interpretació de manera lliure i no dirigida. Per posar un altre exemple, el document, nosaltres creiem que tracta d'una manera molt fluixa el que serien els desplaçaments o els aspectes lligats a la mobilitat, com els camins escolars, que no en parla, com s'haurien de configurar, quina és la seguretat viària, ni la vigilància, ni els elements necessaris que s'han d'introduir. Nosaltres volem recordar que...
Ha d'anar acabant.
Sí, acabo, senyora alcaldessa. Cal una anàlisi de tota la comunitat educativa en aquest aspecte de la mobilitat. I com a punt positiu, considerem encertada la proposta de generar indicadors, però no indicadors per generar el PLIA, per veure com està el PLIA, sinó indicadors que ens demostri com està la ciutat respecte a la infància i l'adolescència, que siguin públics i que es pugui realment consultar, i d'això tampoc en parla. I també celebrem la reorientació dels centres oberts, però també creiem que s'hauria d'introduir un replantejament del que seria el taller Jove Natura. En tot cas, després ja en tornarem i en parlarem més. Gràcies.
Gràcies. Senyor Salat, té la paraula.
Moltes gràcies. Intentaré donar resposta...
Disculpi. Senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora Carreras. Bé, agraïm d'entrada la incorporació dels suggeriments que ha fet el grup municipal popular. Felicitem per la feina feta perquè certament és una feina extensa i que té un mèrit evident en passar de les qüestions que hem assenyalat. Hem volgut assenyalar amb aquestes aportacions una línia de treball més que altra cosa, no? Perquè es trobava a faltar en la redacció inicial una referència explícita, clara i en el tema de la família. La família sembla a vegades que se la cita i punto, no? Si es parla de la família es posa un títol, però no es fa una referència a fons. I aquí el que hem vist com el parlar de les necessitats bàsiques, que no és solament una qüestió del pla aquest, sinó que és un fenomen que està molt extès, no? Probablement, jo no ho sé, però probablement dintre de les exigències que demana la UNESCO per poder emetre la declaració d'amics de la infància, doncs és possible que no hi hagi res específic en relació a la família. Podria ser. En canvi, sí, hi ha altres organismes internacionals, no? La declaració de drets del nen emesa per l'ONU amb el vot unànim de tots els membres, de tots els estats membres, doncs assenyalava com un dret fonamental dels nens el dret a la comprensió i a l'amor dels pares i de la societat. Un dret fonamental que ha sigut desenvolupat recentment per una resolució de l'ONU també, de l'any 2012, i que ve a assenyalar una cosa que és molt de sentit comú. Les necessitats bàsiques dels nens són menjar, vestir, lògicament, tenir accés, ja no són tan bàsiques, accés a la cultura, accés a l'educació, accés al deport, tantes coses accessòries. Però hi ha una cosa essencial i bàsica, que és el viure en un ambient estable d'estimació, de comprensió, de confiança, on pugui créixer i desenvolupar la personalitat d'una manera ordenada i sòlida, no? Llavors, això què exigeix? Exigeix que, primer, quan aplicant-ho a Sant Cugat, seria bo que sapiguéssim quin és l'estat dels nens de Sant Cugat. Què vol dir? Quin és l'estat de les famílies de Sant Cugat? Quines famílies tenim? Com són les famílies de Sant Cugat? Sabem que és una ciutat amb un gran nombre de famílies, una ciutat jove, amb molts nens, amb molts joves, que tenim el segon índex de natalitat més alt d'Espanya, pues, però no sabem, o per lo menos jo no he sigut capaç de trobar aquesta informació, penso que és que s'ha de poder ordenar, segons m'han dit, no sabem quin és l'estat de les famílies, per tant tampoc quin és l'estat dels nens, i seria bo saber-ho perquè llavors podem pensar en polítiques de família que vagin orientades en aquesta direcció, que comença a ser, ara no és el moment per tractar això a fons, no? Però és molt urgent en l'Europa i el món occidental en general que això s'abordi amb celeritat. Segurament tindrem ocasió de parlar-ne més sovint. Gràcies, senyora.
Gràcies i disculpi. Senyora Salat, ara sí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré donar resposta a les peticions que s'han fet d'informació. Pel que fa al Consell d'Infants, com incrementar la participació, és bàsic comptar amb la implicació de les escoles i aquesta és la línia que fem, que treballem durant tot el curs. I cada any, des que hem començat el Consell dels Infants, tenim noves incorporacions. Per tant, serà qüestió de continuar treballant. Una resposta genèrica a tots que parlen, doncs, que es busca només renovar el premi, no? Nosaltres la visió que donem és que passar per l'auditoria de l'UNICEF és una oportunitat de sotmetre a valoració les polítiques. I a l'hora de sotmetre a avaluació amb els estàndards de la Declaració dels Drets dels Infants és un compromís a continuar treballant que agafem com a ciutat, no? Perquè cada dos anys ens avaluen i, per tant, ens posen una pressió. No només és un premi, és un compromís molt gran que agafem com a ciutat, no? I què vol dir Ciutat Amiga de la Infància? No és només una marca o és un guardó. Quan UNICEF es planteja donar compliment als drets dels infants al món, és un objectiu inabastable. Llavors, què diu? On viuen els nens i nenes? Viuen els pobles i ciutats? Doncs anem a avaluar aquests pobles i ciutats com donen garantia aquests drets als infants. I això és el que estem fent. No és ni cap premi, ni cap guardó, ni cap cosa bonica allò que fem per obtenir un premi. És una feinada important i és sobretot un compromís que agafem com a ciutat sobre com donar garantia a les necessitats bàsiques. I quines són les necessitats bàsiques? Doncs les que es deriven dels drets dels infants. I quan parlem de, responent a l'amiga Roser, amiga Casamitjana, responent a doncs, quines són les necessitats bàsiques dels infants o la proposta de reflexió que es fa és, en el nostre entorn de crisi, les necessitats bàsiques no poden ser en la nostra ciutat només que mengin, que tinguin una casa i que tinguin les necessitats que considerem bàsiques cobertes, sinó que hem d'estar atents en l'entorn de crisi que tenim. Quines oportunitats s'estan perdent els nens quan els seus pares deixen d'apuntar-los a les extraescolars? Perquè és una de les despeses que treuen, quan potser no van a les activitats complementàries en horari escolar. Analitzant això, fent un procés de reflexió, ens permetrà doncs, no d'aquí 5 anys dir «Ostres, mira, aquests nens han perdut oportunitats». Anem a avaluar el que considerem bàsic a la nostra ciutat en l'entorn de crisi per donar solució i poder evitar que cap nen enrere cap nen quedi enrere i que cap nen perdi oportunitats. Quan parlàvem de superposició amb el Pla Local de Joventut, és una complementarietat. De fet, quan vam veure que el Pla Local d'Infància es centrava sobretot en l'edat de la preadolescència i ja vam alinear-ho amb el Pla Local de Joventut, vam aprofitar a fer la diagnosi amb la mateixa empresa i a partir d'aquell moment, doncs, els dos plans han acabat conformant per d'un, el que passa que un dona resposta a una franja d'edat que l'altre engloba, no? De fet, els plans locals d'infància acostumen a agafar dels 0 als 12 i a partir dels 13 als 29 entren els de joventut, no? Però la declaració dels drets dels infants, les Nacions Unides contemplen els infants que són de 0 a 18 anys i, per tant, aquí tenim aquesta superposició i complementarietat, no només amb el Pla Local de Joventut, sinó també amb el Pla d'Inclusió, doncs, fent referència a tot el que deien del Pla de...
Ha d'anar acabant.
Sí, el senyor Pere Soler. Bé, una última allò, referència al que ha dit el Pere Soler, vam començar a treballar, saben, aquest document el dia següent després de finalitzar el ple del mes passat. Vostè dirà 15 dies, em dirà que són laborables, jo li diré que d'aquí 3 dies farà un mes que tenen el document, que l'hem treballat i que en qualsevol cas ens hagués agradat disposar més temps, però el Pla Local de Cultura ve el proper mes i bé, vam considerar doncs, que era idoni portar-ho en aquest ple. Gràcies.
Gràcies, senyor Soler.
Sí, nosaltres no votarem a favor d'aquest pla perquè entenem que no assoleix els objectius que nosaltres ens marcaríem amb un pla local de la infància i l'adolescència. Ja no li discutiré el temps. Si vostè creu que en un mes n'hi ha prou per treballar-ho, endavant, amb propostes raonables, doncs endavant. Vull dir, la majoria absoluta i suposo que el suport de la resta de membres del consistori ja en tenen prou. Òbviament no és el nostre model. Nosaltres no l'haguéssim plantejat d'aquesta manera. Nosaltres haguéssim plantejat unes altres línies de treball, és obvi. Però tot i així hem fet l'esforç i hem presentat 65 propostes que esperem que si volen doncs en recullin alguna perquè suposo que complementarà i enriquirà el text. En tot cas, en definitiva, sí, i li torno a insistir, sí que trobem que el PLIA el que busca és la certificació de la UNICEF. Escolti'm, que és legítim, que és legítim, que no tenim cap problema, però ho veiem enfocat d'aquesta manera. Aviam, i no ens creiem tan exclusius perquè hi ha 120 ciutats a tot l'estat que ja tenen aquesta certificació. Potser fa 2 anys sí que érem una exclusivitat o érem un club selecte, ara ja no, ara ja som una ciutat més de les 119 amb 119 més restants. I per últim, només li dic, jo he fet l'exercici aquesta tarda de buscar les ciutats amigues de la infància de la UNICEF. Sant Cugat no hi és. Sant Cugat no hi és. Potser que facin una reclamació per veure què ha passat amb Sant Cugat, si ha caigut, si estem en fase de renovació i per això se'ns han tret, no ho sé. En tot cas, és un exercici que he fet aquesta tarda mateix. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Passem a la votació. No s'enfadi tant, que ser una ciutat amiga de la infància vol dir també no cal fer reclamacions. O sigui, ho preguntem, no cal reclamar de mal humor contínuament, no. Us ho preguntarem, està molt bé tenir el certificat, per què no? Està molt bé, hi ha moltes altres ciutats que el tenen. Escolti, hem d'estar orgullosos, estem contents. Bueno, jo ho trobo molt bé, ho trobo legítim, però és que s'enfada molt, senyor Soler, no cal. Clar que sí, home. Escolti, preguntarem això, què passa, perquè no hi constem, i ja està, no hi ha problema. Passem a la votació, vots a favor. Gràcies. Vots en contra, abstencions, molt bé, doncs queda així aprovat i els hi dono dues bones notícies. El punt 18 i el 25 es retiren de l'ordre del dia. Per